Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Sacsejada política per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra. L'expresident del govern central haurà de compareixer davant l'Audiència Nacional el pròxim 2 de juny. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. La causa investiga si Zapatero hauria cobrat comissions il·legals per facilitar el rescat de la companyia aèria que va rebre 53 milions d'euros de l'executiu de Pedro Sánchez durant la pandèmia. Els agents de la Policia Nacional han escorcollat durant més de 3 hores el seu despatx al carrer de Ferraz, a Madrid. També l'empresa de les seves filles. Parlem d'una notícia insòlita perquè és la primera vegada en democràcia que un expresident del govern és imputat per corrupció. Tot d'una, ampliem els detalls d'aquesta informació que està generant avui una allau de reaccions polítiques. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimarts, de 9 de maig. Ho fem amb Iván López, al control tècnic titulars. Avui també destacam que les festes de Sant Joan de Ciutadella comptaran enguany amb 450 efectius de seguretat i emergències. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El dispositiu s'amplia amb una quinzena més de policies locals de Mallorca i també d'Eivissa. Es reforça la vigilància amb drons durant el primer toc de Fabiol i també punts conflictius com els Jocs d'Esplau. Recordem, l'any passat s'hi va produir un accident.
A Formentera es preveuen sancions, atenció, d'entre 60.000 i 180.000 euros per als organitzadors de la festa que es va fer diumenge en aigües protegides d'Escaldó. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. La suposada empresa promotora que es dedica a xàrters nàutics a les Pitiuses ha penjat imatges de la festa al seu compte d'Instagram. Capitania Marítima i Guàrdia Civil han iniciat una investigació i preveuen obrir expedient sancionador. El govern també ha obert diligències prèvies.
I a Mallorca, Serveis Ferroviaris tindrà dos drons que vigilaran els tallers de Sonrullant. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Van equipats amb una càmera que permet la identificació de persones amb visió nocturna i tèrmica i tenen el permís d'ENA per volar fins a 35 metres dins del recinte. L'objectiu és evitar pintades vandàliques als trens.
A les 2:45 minuts era temps per a la informació esportiva. Setmana molt complicada per als interessos del Reial Mallorca. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Complicada per dos aspectes. L'esportiu, amb quasi els dos peus a la segona divisió, i l'econòmic, perquè si l'equip davalla, les repercussions poden ser importants. A banda, l'Espanya Mallorquinista es fan sentir i avui el programa Esport 3 s'ha mostrat molt crític en la gestió del màxim responsables de la institució mallorquinista. En bàsquet, Maria Espanya renova en l'Azulmarino de la Lliga Endesa i Juan Idiez no continuarà la pròxima temporada com a entrenador del Palmer. I en voleibol, Juan Méndez és el nou tècnic del Conecta Balear de la Superliga Masculina en substitució d'Alexis González.
Completam la portada amb la previsió del temps per avui. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens trobam en una jornada molt tranquil·la en general i tot i que han començat el dia amb més núvols, el sol s'ha imposat arreu. Avançat al capvespre, això sí, es podran formar algun núvol prims, molt poca cosa. Pel seu costat, el vent bufa flux de component sud i sud-oest i més enllà de qualque redal de maror a la costa més exposada, tampoc tindran complicacions a la mà. Això sí, avui puja el termòmetre, la màxima girarà entre els 22 i els 27 graus aproximadament. I què passarà demà? En principi, tindrà molt de sol, acompanyat, això sí, per algun núvol baixos a primeres hores del dia i també per núvols prims a partir del capvespre. El vent bufarà molt fluix i la mà estarà com una bassa d'oli. De fet, esperen que aquestes condicions també afavoreixin la formació d'algunes boires marítimes, principalment entre Menorca i Mallorca i també a punts del sud de Mallorca. I tot això estarà acompanyat per una temperatura màxima que encara podria arribar a sumar qualque grau més.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:05, és la notícia del dia. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estat imputat per l'Audiència Nacional per presumpta organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental en el cas que investiga si part del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra es va destinar a fins il·lícits. El jutge José Luis Calama l'ha citat a declarar el pròxim 2 de juny. Zapatero es converteix d'aquesta manera en el primer expresident de l'Estat investigat per corrupció. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de l'UDEF, de la Policia Nacional, registren des d'aquest matí les oficines de l'exdirigent socialista que són a Madrid, a Ferraz, al carrer Ferraz, just al costat de la seu del PSOE. Entre les empreses n'hi ha una de mercantil, que és propietat de la seva filla i que també és investigada. L'aerolínia Plus Ultra va ser rescatada pel govern de Pedro Sánchez amb 53 milions d'euros en els primers mesos de la pandèmia de Covid. Ara l'Audiència Nacional estudia si aquests dopers varen ser utilitzats per netejar fons. Dins aquest procés, el magistrat ha pres ara la decisió d'imputar l'expresident per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. En concret, vol esbrinar si Zapatero va cobrar comissions il·legals per treballs a una consultora que mai no s'haurien realitzat i si utilitzava aquesta empresa per blanquejar dopers.
Hem de recordar que va ser l'organització Azteur qui va denunciar primer el cas. També el sindicat Manos Limpias va presentar una querella contra Zapatero i la companyia Plus Ultra el desembre de l'any passat.
L'organització d'extrema dreta recorda que el rescat es va aprovar el març de 2021, manté que fins i tot hauria ministres que varen ser pressionats. Denuncia que l'aerolínia hauria rebut el rescat sense reunir les condicions per les gestions de l'expresident Zapatero en l'actual cap de l'executiu Pedro Sánchez. A les portes de l'oficina on avui es fa el registre hi havia els advocats d'aquesta entitat d'Azteoir que han assegurat que Zapatero està en el centre d'aquesta presumpta trama i a més vaticinen que no acabarà aquí.
Puedo ir más allá. De hecho, parece evidente porque normalmente este tipo de delitos suelen ir unidos a otros y, lógicamente, se necesita un entramado de empresas para luego blanquear el dinero, para moverlo. Entonces, se va a desprender la participación de muchos más elementos de los que pueda haber en un primer momento, casi seguramente.
També el polèmic empresari Víctor de Aldama, jutjat per la trama Coldo i pendent ara de sentència, s'ha pronunciat públicament sobre aquest cas. En una entrevista de televisió va assegurar que l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, hauria rebut una comissió de 10 milions d'euros per aquesta operació de rescat en un compte de Panamà. Al mes de desembre es varen dur a terme diverses detencions relacionades amb el suposat blanqueig de capitals de Veneçuela que afectaren, entre d'altres, al president de la companyia aèria ara investigada.
Zapatero sempre ha negat el facilitador del rescat de Plus Ultra. Així es va manifestar durant la seva compareixença a començaments del mes de març a la Comissió d'Investigació del Senat pel cas Coldo.
Todo lo que se han dicho son falsedades.
¿Ha tenido usted algo que ver en el rescate de Plus Ultra?
No, en absoluto. Sí. Jamás me reuní con el señor Ábalos para hablar de Plus Ultra.
Zapatero no només ha negat el facilitador del rescat públic, sinó tenir algun tipus de relació amb la companyia ni amb el seu president, Julio Martínez Sola. Recordem que està en llibertat a mesures cautelars pel presumpte blanqueig de dopers públics i ús indegut del rescat. I de quan són les 2:08, en aquest punt de l'informatiu, anam en directe a Madrid, al carrer Ferraz, on s'han duit a terme l'escorcoll del despatx de Zapatero, Joan Guirado. Bon dia, quina és la darrera hora?
Bon dia, sí, un escorcoll que acaba de finalitzar fa tan sols uns segons. De fet, quasi el podem explicar en directe aquí a IB3 Ràdio perquè els agents de la Policia Nacional acaben de sortir ja del número 35 del carrer Ferraz amb més caixes, amb més documentació per continuar instruint aquesta causa. A més, la darrera és que la secretària de Zapatero, Gertrudis, també ha estat imputada per presumptament haver participat juntament amb l'expresident en la creació d'una offshore a Dubai. S'espera que en les pròximes hores l'expresident Zapatero gravi un vídeo on doni explicacions.
Gràcies, Joan Guirado. I com no podia ser d'una altra manera, el Consell de Ministres d'aquest dimarts ha estat marcat per aquesta imputació. Són les 2:10 i és que després d'explicar els acords de govern i demanada per les conseqüències d'aquesta investigació, la portaveu de l'executiu, Elma Saiz, ha fet una defensa acèrrima de l'expresident Zapatero, ha transmès un missatge de tranquil·litat, de respecte a la justícia i de prudència, però a la vegada ha insistit en que no es perdi la vista la presumpció d'innocència com a dret fonamental.
De fet, Saiz ha destacat la trajectòria política de l'excap de l'executiu espanyol, sobretot per haver aconseguit dissoldre la banda terrorista ETA. Ha recordat, a més, que la investigació judicial es va obrir després d'una denúncia feta per una organització ultra com és Manos Limpias.
Fue el presidente que durante 2 legislaturas supuso la mayor transformación social de nuestro país, con avances en derechos, en justicia social y, por supuesto, con un liderazgo como presidente del gobierno en el que la sociedad en su conjunto, bajo su liderazgo, bajo su presidencia, derrotó a la banda terrorista ETA. Ese es José Luis Rodríguez Zapatero.
També el Partit Socialista ha tancat files entorn l'expresident, a més, tot d'un comunicat defensant la seva innocència i després l'ha verbalitzat el seu portaveu al Congrés, Patxi López.
Vamos a defender el buen nombre del presidente Zapatero, porque creemos de verdad en su inocencia. Y por eso, cuando decías, hacías la segunda pregunta, vamos a ver las pruebas, ¿no? Porque de momento no conocemos ninguna.
Mentrestant, el Partit Popular ha emprat aquesta imputació de Zapatero per exigir explicacions a l'executiu de Pedro Sánchez.
La formació d'Alberto Núñez Feijóo ha qualificat de gravetat extrema aquesta imputació de Zapatero. El seu secretari general, Miguel Tellado, ha demanat claretat, ho ha fet a través de les xarxes. Ha apuntat paraules textuals que els capos de la trama comencen a caure. També el portaveu del PP, Borja Semper, ha publicat un missatge. En aquest afirma que Espanya necessita un canvi polític i que aquest al final arribarà.
I des de Vox, el seu president, Santiago Abascal, ha demanat directament una moció de censura contra Pedro Sánchez.
La portaveu d'aquest partit al Congrés, Pepa Millán, ha assegurat que aquest cas, diu, no és únic, que el Partit Socialista ja ha protagonitzat massa casos de corrupció.
No cabe hablar del PSOE bueno, no cabe blanquear en ningún modo ni a esta banda ni a sus políticas. Ni esto tampoco es algo aislado. Es el modus operandi del Partido Socialista que ha hecho del crimen su forma de hacer política.
Per part seva, els socis d'esquerres del govern han donat suport públicament a la figura Zapatero.
El primer a fer-ho sumar ha destacat la trajectòria política de l'expresident espanyol. La portaveu Verónica Barbero ha posat en dubte, de fet, el sistema judicial. Assegura que aquesta investigació no afectarà la seva relació ni amb el PSOE ni en el si de la Moncloa.
Tal y como sabemos que se está comportando últimamente pues algunas de sus señorías o en general la judicatura con algunos supuestos, pues podemos tener algunas dudas acerca de esta imputación.
Ione Belarra, secretària general de Podem, ha qüestionat que Zapatero sigui el primer expresident investigat per corrupció, tenint antecedents, s'ha dit, com Aznar o com a Mariano Rajoy, tots dos del PP. Ha reconegut que aquest tipus de campanyes, en tot cas, sí que poden passar factura al govern espanyol.
Que la derecha le tiene muchas ganas a Zapatero, eso es evidente, pero también por otro que el gobierno cada vez lo tiene más difícil. Un gobierno que no se enfrenta a la corrupción, a la guerra sucia judicial, que se gasta el dinero de la vivienda y que debería ir destinado a bajar el precio de la compra en armas y tanques por orden de Donald Trump, creo que cada vez lo tiene más difícil y esas son las dos conclusiones que yo saco de esta noticia de hoy.
Aquí a les Balears, al ple del Parlament, també han estat constants les referències a la imputació a Zapatero per part dels membres del govern, també de la presidenta, Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia, sí. Tots els consellers ho han esmentat en les seves intervencions durant la sessió de control al govern i han destacat que és el primer president espanyol imputat per corrupció. També ho ha fet Marga Proens, que en resposta al portaveu socialista Iago Negueruela ha pronosticat que Zapatero no serà el darrer i que hi haurà responsables polítics del cas Plus Ultra.
Per això no va de Zapatero. El rescat de Plus Ultra el va aprovar el Consell de Ministres. Tens el temps, senyor Negueruela. Cauran
moltes
tots,
gràcies,
un per
Proens.
Un, i pagaran pel mal que estan fent a Espanya i als espanyols. Moltes gràcies.
També hi ha fet referència a la portaveu de Vox, Manuela Cañadas.
deberíamos todos estar pidiendo elecciones urgentemente o incluso al señor Feijóo una moción de censura para echar a esta organización criminal del gobierno de España.
El portaveu del PSC, Iago Negro, l'ha demanat la paraula per al·lusions, però el president del Parlament, Gabriel Essén, no li l'ha concedida.
Són les 2:15, després tornem al Parlament per repassar la resta de qüestions de la sessió de control avui a l'executiu. Mentrestant, ara anem a Menorca perquè el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan disposarà enguany d'un total de 450 efectius, són més que mai. Això suposa un augment important en respecte de l'any passat. Axel Camarasa.
Una part del reforç és de la policia local de la resta d'illes. S'incrementa en una quinzena i com a novetat s'impliquen agents de l'Ajuntament de Sant Antoni a Eivissa. Diego Pastrana, cap de la policia local de Ciutadella, explica també que es reforçaran alguns punts concrets.
24 capvespre, l'any passat estàvem fent feina entre 370-400 persones, enguany estem fent feina quasi en 450 persones, un dispositiu de 450 persones. Per tant, reforçarem tot el que es punt de les escarotes, que l'any passat van tenir problemes, doncs enguany reforçarem aquell punt amb més policia local allà, amb més vigilants jurats, reforçarem més amb vigilants i amb auxiliars la zona de l'accident, que es baix de tot de la carrera dels cavalls.
Avui s'ha reunit la Junta de Seguretat de Sant Joan per coordinar tot aquest dispositiu. El pla director també s'ha actualitzat per adaptar-lo a la nova ubicació del caixer senyor, que sortirà de la Casa Olivà, davant la catedral. Precisament, una altra de les novetats és que el primer toc se seguirà amb un dron.
Tranquil·lament pots estar fent feina amb unes 150.000 persones dins el municipi, eh? Vull dir, en tot el territori. Per tant, perquè les urbanitzacions van a tope. Heu de tenir en compte que el dispositiu de seguretat no únic i exclusivament està destinat a el que és la festa en si. Han de seguir donant servei a les urbanitzacions perquè estan en el 100% de personal.
La Policia Nacional manté el nombre d'efectius de l'any passat quan ja es van incrementar de manera notable.
Per Sant Joan es calcula que arribaran a Ciutadella uns 40.000 visitants en vaixell i avió. El municipi té actualment més de 33.000 places turístiques, per tant, insuficients per allotjar totes aquestes arribades.
A molts dels hotels ja fa temps que està penjat el cartell de complet. Els pocs que hi queden són a preus molt per damunt del mercat. Passar la nit a Ciutadella entre el 23 i el 24 de juny ja costa 600 euros. Per exemple, l'hotel Port Ciutadella, amb 200 places, les té totes ocupades des de febrer. Andreu Moll n'és el director.
Estem plens i la reserva ja... O sigui, des d'un any abans ja comencen a arribar i tot això.
I quan ja manquen allotjaments a Ciutadella o els preus són massa elevats, es comencen a omplir també en els municipis més propers. Els hotels de Ferreries i Es Mercadal també en noten l'impacte de Sant Joan. Joan Vicent Gomila és el director de l'Hotel Geni.
Nosaltres fiam de que s'omplirà. Fiam de que per Sant Joan estigui ple, de fet, ho tenim cada any. Normalment, fins que Ciutadella no és ben ple, nosaltres aquí no ho notam.
Segons les estimacions de la policia local, a Ciutadella, durant el transcurs de la festa, s'hi reuniran 150.000 persones.
I ho dèiem en titulars, sancions d'entre 60.000 i 180.000 euros per als organitzadors de la festa que es va fer diumenge en aigües protegides d'Escaló, a Formentera, sense permís de capitania marítima. S'hi varen arribar a concentrar una trentena d'embarcacions, moltes d'elles eren iots de luxe.
La suposada empresa promotora que es dedica als xàrters nàutics de les Pitiuses fins i tot ha penjat imatges d'aquesta polèmica festa al seu compte d'Instagram. De fet, en aquest mateix compte es veu com cada any, a l'inici de temporada, fan festes similars en cales pitiuses. La Capitania Marítima, juntament amb la Guàrdia Civil, ha iniciat una investigació. Preveu obrir ara un expedient sancionador. El govern, per la seva banda, també ha obert diligències prèvies.
Dues i 19 minuts. Tornem ara sí al Parlament perquè l'oposició ha carregat avui contra l'ampliació del programa Lloguer Segur. Els socialistes creuen que és el reconeixement per part de l'executiu del fracàs d'aquest programa. Marta.
Sí, Llagonero l'ha denunciat que el programa, que inicialment havia de mobilitzar pisos buits de petits propietaris, només ha captat 82 habitatges i ara, diu, acabarà beneficiant fons d'inversió i grans especuladors immobiliaris. La presidenta del govern, Marga Proens, defensa els canvis, que el CATS diu el d'autonomies gestionades pels socialistes, i assegura que l'objectiu continua sent posar habitatges buits al mercat a preus assequibles, independentment de qui en sigui el propietari.
Esa es su gran política. Eso es lo que usted dice, que no es decirlo, es hacerlo. Es forrar a los fondos de inversión para que expulsen al ciudadano de aquí. Eso es en lo que ha convertido usted su Lloguer Segur, una máquina para financiar fondos de inversión. Créame que no lo necesitan. Necesitarían más que usted sea valiente y limite los precios del alquiler.
La seina que tenim, mentre no desbloquegin una llei en el Congrés dels Diputats que protegeix l'ocupació, perquè és l'eina que tenim mentre no se'n vagin a l'oposició i deixin d'aprovar lleis d'habitatge contra el propietari en els que fan por.
I quant al transport públic, la presidenta Provenç ha assegurat que el govern cerca les escletxes legals perquè els residents tinguin prioritat per pujar-hi. Ho ha fet en resposta a les crítiques de Lluís de Pestilla de Més per Mallorca, que considera que l'executiu només beneficia els turistes, no els residents.
És normal que li demanem, quan vostè té una nova epifania, una nova aparició messiànica que l'informa de lo que pateixen els ciutadans, com ho pensa solucionar? Perquè mesures per part seva, normalment, n'hi ha ben poques.
Hi ha encletxes que mos permeten prendre mesures a favor dels residents. I amb això sempre farà feina aquest govern. Passegem d'aquí.
Gràcies, Marta. I seguim al Parlament perquè en aquesta hora hi ha una reunió per escenificar un principi d'acord entre el PP, el PSIP i el sector del taxi per introduir un seguit d'esmenes a la pròxima llei Òmnibus, que si no hi ha novetats es debatrà en el ple de la Cambra Autonòmica de dimarts de la setmana que ve. Un dels canvis més importants que es vol incorporar a la llei de projectes estratègics és impedir qualsevol tipus de creixement de les llicències de vehicles amb conductor, les VTC. L'any 2023 es varen presentar més de 10.000 sol·licituds d'aquestes VTCs. Seguint aquesta trobada hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia, ja ha acabat aquesta reunió.
Bon dia, Ido. Sí, aquesta reunió ja ha acabat. Després de la trobada, el president de Taxis Piment, Vial Moragues, ha dit que espera que amb els canvis introduïts es puguin denegar les 10.000 llicències de vehicles en conductor que es presentaran l'any 2023. També ha donat importància als canvis introduïts que diu suposaran un increment de les sancions per les VTC. També ha assenyalat que les esmenes clarifiquen les competències, que en el cas dels vehicles en conductor, diu Moragues, queda ben clar que la seva regulació ha de ser autonòmica i no estatal. Escoltam a Vial Moragues.
Quiero pensar que da una herramienta para poderlo hacer. Una de las herramientas, temas medioambientales, el tema del área de prestación cuando esté constituida, y este tema para mí van a ser fundamentales. Es evidente, pero evidentísimo, que no pueden hacer transporte estatal al amparo de una tarjeta del Estado cuando no se mueven entre distintas comunidades.
El portavoz del Partit Socialista, Iago Negreville, ha explicat que les esmenes introduïdes clarificaran la situació del sector del taxi.
El que fa la llei, jo crec que més important és clarificar i després donar capacitat interpretativa al govern per fer les interpretacions necessàries per poder dur a terme tota aquesta activitat, i jo crec que això és el més important, que hem posat ordre i el govern es podrà dirigir a tots els agents que intervenen per marcar millor les competències de cadascú.
El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, ha detallat per part seva que les esmenes permetran l'aparició d'una llicència de conducció insular. És ara mateix aquesta llicència és municipal, i a més també ha dit que es facilitaran eines per lluitar contra l'intrusisme. Escoltam el conseller.
Y luego también aumentando las sanciones en todo lo que tiene que ver ese proceso. Y luego clarificando más si cabe lo que son los procedimientos o requisitos para la concesión de autorizaciones. Por lo tanto, seguimos mejorando. Y vuelvo a repetir, no significa que con esto hayamos dado el último paso, sino que estamos dando un paso más para mejorar la gestión y poner orden en este sector.
Han de dir que entre les esmenes que ha presentat el PP hi ha aquelles que tenen relació amb temes mediambientals. S'han de tenir en compte, diu el Partit Popular, criteris de càrrega ecològica, la intensitat del trànsit, a més de l'empresa de vehicles en conducció, ha de disposar d'aparcaments pel 80% de la seva flota. Aquestes són algunes de les esmenes del Partit Popular.
Gràcies, Carme Moreno. I avui també destacam que el rei Felip VI ha sancionat aquest dimarts la reforma de l'article 69 de la Constitució que ha permet a l'illa Formentera disposar d'un senador propi.
Això en un acte que ha tingut lloc a la Sarsuela i que ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, així com la del Congrés, Francina Armengol. Amb aquesta signatura, el cap de l'Estat ha autoritzat l'entrada en vigor de la quarta reforma de la Constitució del 78, recordant que les cambres varen aprovar de manera definitiva la reforma el passat 22 d'abril.
Són les 2:25.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Seguim amb més qüestions. L'Hospital Camises en revisarà el seu servei de seguretat privada després de l'agressió sexual patida per una pacient la setmana passada. Des de l'àrea de salut d'Eivissa Formentera ja han iniciat mesures per reforçar la seguretat de l'hospital. Enric Fernández.
Estan elaborant un pla de reforç que doblarà la seguretat. De moment, la porta principal tanca una hora abans. A les 10 de la nit hi han posat un celador en el taulell del vestíbul. Eduardo Escudero és el gerent de l'àrea de salut Pitiusa.
A llevarnos más tiempo lo que va a ser desarrollar un plan integral para doblar o redoblar la seguridad en el área de salud. Fundamentalmente en el hospital.
També s'avança el reforç de seguretat d'estiu, que començarà en maig i no en juliol com fins ara. Reforç que possiblement ampliaran a tot l'any. És de nou Escudero.
Refuerza la seguridad nocturna. Esto como primera medida urgente. Lo más probable es que solicitemos a quien compete el reforzar la seguridad presencial durante mañana, tarde y noche. 7 dies a la setmana per a tot l'any.
Hi ha usuaris que ja han notat les millores, d'altres creuen, però, que arriben tard.
Sí, però això has vist un cafè abans. Sempre posant-se tirita una vegada que ha passat el cas aquest. Això has vist un... És lògic, no?, que en un puesto públic i més en un hospital hi hagi de per si vigilància. Clar, han de posar...
Lo que he visto son más vigilantes dando huertas y controlando tanto las habitaciones como las zonas comunes. Estoy muy contento.
Yo me acuerdo cuando estaba hospitalizado, salía, entraba a fumar como quería y como todo el mundo. Aquí la puerta estaba cerrada, pero se podía pasar por abajo. Era un fallo que sabía todo el mundo.
A partir d'ara es farà ús de les targetes identificatives del personal en les portes d'accés que no són públiques i també s'està duent a terme una campanya de comunicació interna per identificar situacions sospitoses.
I pel que fa a la crisi migratòria, 26 persones han estat rescatades avui a bord d'una embarcació al sud de Cabrera. D'aquesta manera ja són 95 les persones rescatades aquesta setmana a les Balears.
L'embarcació d'avui ha estat localitzada a unes 4 milles al sud de Cabrera. Els migrants són d'origen subsaharià. El rescat ha tingut lloc prop de les 6 d'aquesta matinada i han intervengut el Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil, així com Salvament Marítim. Durant les dues primeres setmanes de maig, més de 1.500 migrants van arribar així a l'arxipèlag, que és un 3,5% més que en el mateix període de l'any passat.
Són les 2:28. En aquest punt de l'informatiu recuperam la informació de portada. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra, l'expresident del govern central, s'acaba de pronunciar sobre la seva investigació.
Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad.
Recordem que Zapatero haurà de compareixer davant l'Audiència Nacional el pròxim 2 de juny. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui també es notícia que ha estat detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra han detingut avui matí per presumpte homicidi Jonathan Andic, que és el fill del fundador d'aquesta cadena tèxtil, Isaac Andic, qui suposadament va caure per un barranc a les coves del Salitre del municipi de Collbató. Andic, que era l'únic acompanyant en el dia de la mort del seu pare, està sent investigat per un jutjat de Martorell a Barcelona. No està previst que declari en les pròximes hores.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:30.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Mallorca tindrà més de 600 noves places de residències a finals del pròxim mandat. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. S'estan executant actuacions per ampliar la xarxa pública de les 845 que hi havia el 2023 amb més de 1.400 ja el 2031. És una capacitat, però, que segons reconeix el mateix Consell, no serà suficient per pal·liar l'actual llista d'espera.
Serveis Ferroviaris de Mallorca tindrà dos drons que vigilaran les instal·lacions dels tallers de Son Roland.
Els drons estaran equipats amb una càmera que permetrà identificar persones amb visió nocturna i tèrmica i tenen el permís d'ENA per volar fins a 35 metres dins aquest recinte. L'objectiu és evitar pintades vandàliques als trens.
Els partits d'esquerra de l'Ajuntament de Palma reclamen a l'equip de govern format per PP i Vox que es disculpi.
A través d'una moció denunciaran en el pròxim ple que la inacció, diuen, d'acord, ha obligat a cancel·lar la revetlla de l'Orgull que, històricament, ha organitzat l'associació Benamics.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de Mallorca, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores ja trobem retencions a sota pista d'Andrat, sense sentit cap a Palma, un poc abans d'arribar a la sortida cap a la via de cintura a l'estudiant de Gènova, ja trobaran les retencions habituals. També a la zona de les escoles, a partir pràcticament de sondament o fins a la incorporació en la autopista d'Inca. També a la via de cintura, en sentit cap a Andrat, trobam alguna de circulació lenta a la sortida cap a Esquerra d'Agost. Tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, Mallorca tindrà més de 600 noves places a residències a finals del pròxim mandat. El Consell Insular ha fet avui balanç de totes les actuacions que s'estan executant per ampliar la xarxa pública a persones dependents, de manera que passin de les 845 que hi havia el 2023 a més de 1.400 l'any 2031. Una capacitat, però, que segons reconeixen a la institució, no serà suficient per pal·liar l'actual llista d'espera i per això també es farà feina en altres recursos que evitin la necessitat d'una plaça residencial.
El president del Consell, Llorenç Galmés, ha explicat explicat que aquest mandat ja s'han incorporat més d'un centenar de places noves gràcies a l'adquisició de la residència de les Germanetes dels Pobres a Palma i de l'ampliació de la de Miquel Mir a Inca. També es duen a terme millores a la llar d'ancians. En paral·lel, el govern està executant les obres de tres projectes heredats de l'anterior legislatura i que havien quedat encallats, els de les residències de Sant Llorenç, Son Martorell i de Bunyola, que en principi han d'estar operatives a partir del pròxim mandat.
Nosaltres no mos aturam aquí i continuem fent feina en benefici dels mallorquins i de les mallorquines. Perquè hem posat les bases i hem fet feina de manera estructural perquè el gran salt de places públiques residencials de l'illa de Mallorca se produeixi la pròxima legislatura.
Amb aquests projectes en marxa, la xarxa de places públiques creixerà més d'un 70%, però a causa de l'envelliment de la població no servirà per atendre tota la demanda que s'espera. Per això l'IMAS també fa feina per aplicar altres recursos d'atenció a la dependència que potenciïn l'autonomia de les persones i evitin la necessitat d'ingressar a una residència, tal com ha explicat el conseller d'Afers Socials, Guillermo Sánchez.
Desgraciadamente, y esto es una realidad, la lista de espera no va a desaparecer con la incorporación de este incremento de plazas. Por tanto, nosotros continuaríamos trabajando dentro de las posibilidades en colaboración no solo con el Gobierno, sino también con los ayuntamientos, con los cuales ya estamos llegando a acuerdos también no para servicios meramente residenciales puro.
El Consell així mateix ha destinat 5 milions d'euros als ajuntaments perquè, expliquen, puguin fer front a les despeses dels seus centres residencials. És una reivindicació, asseguren, històrica que permetrà alleugerir la càrrega que els suposa fer front a una dependència de cada vegada major dels seus ciutadans.
Canviem de qüestió. Serveis Ferroviaris de Mallorca tindrà dos drons que vigilaran les instal·lacions dels tallers de Son Roland. L'objectiu és evitar pintades vandàliques als trens. Per tant, es tracta d'una nova eina dissuasòria contra els autors dels grafitis.
Aquests drons van equipats amb una càmera que permet la identificació de persones amb visió nocturna i tèrmica. Aquesta eina està inclosa en el contracte dels Serveis Ferroviaris de Mallorca amb l'empresa de seguretat, segons ha explicat José Ramón Horta, que és el gerent dels SFM.
De este modo tenemos una prueba complementaria que nos permitirá identificarles sin ningún género de dudas mediante cuando están haciendo su actuación delictiva.
L'empresa ferroviària va invertir l'any passat fins a 120.000 euros per reparar 400 metres quadrats de pintades. Enguany ja n'han gastat 46.000 en 175 metres.
Nosotros andamos muy cortos de trenes. Es decir, en SFM, sacar un tren de la circulación implica que a lo mejor tenemos que sacar a la vía un metro de doble en lugar de sacar un tren que nos lo han pintado, porque vamos justos, muy justos de trenes. Y vinilarlo, encargar el vinilo, traerlo, y mientras tanto el tren o fuera de la circulación o retirado. Porque además incluso muchas veces nos han pintado hasta las cabinas, imposibilitando que el maquinista pueda ver.
Els drons tenen el permís d'ENA per volar fins a 35 metres dins el recinte de Son Roland. A més, són els primers de les Illes Balears que obtenen el permís per volar diàriament.
I qui també reforça les tasques de vigilància i prevenció, també mitjançant l'ús de drons, és la policia local d'Andratx, que els destinarà a dispositius de trànsit i seguretat viària per detectar abocaments incontrolats i per assegurar el compliment de les ordenances municipals.
Aquests aparells també s'empren en incidències relacionades amb animals, amb renous, amb activitats i amb conductes incíviques que puguin afectar la convivència ciutadana i l'entorn urbà i natural. Segons el consistori, els drons permeten ampliar la capacitat de supervisió dels agents i millorar la cobertura visual a zones de difícil accés o durant dispositius especials de control i de prevenció.
I els partits d'esquerra de l'Ajuntament de Palma reclamen a l'equip de govern format per PP i Vox que garanteixi els drets del col·lectiu LGTBIQ+, a través d'una moció al PSI, PSOE, Més per Palma i Unides Podem denunciaran en el pròxim ple que la inacció d'acord ha obligat a cancel·lar la Rebel·la de l'Orgull que històricament ha organitzat l'associació Benamics.
Les tres organitzacions també demanen que recuperin els tallers sobre diversitat i gènere de Palma Educa que organitzaven precisament els monitors de Benamics. A més, critiquen que l'Ajuntament ha abandonat el col·lectiu en un moment en què han augmentat les agressions homòfobes aquí a les Illes. Són la regidora socialista Elena Navarro, després Miquel Àngel Contreras, de Més per Palma.
Esto no es una casualidad, esto es claramente una intención. Es una intención que lo que nos lleva es al retroceso, lo que pretenden es invisibilizar al colectivo, los problemas y os diría que incluso naturalizar estos ataques
quitarles importància, com que, bueno, no és per a tanto.
Que se recuperin les polítiques de diversitat que s'estan desmantellant i, finalment, el que demanem és que l'orgull se pugui desenvolupar en plena normalitat, perquè l'orgull no és només una festa, l'orgull és una expressió de reivindicació.
Per la seva banda, la regidora d'Unides Podem, Lucía Muñoz, considera que és molt greu la cancel·lació de la Revetlla de l'Orgull per, diu, manca d'interès per part de l'equip de govern de PP i Vox.
I aquest fet és responsabilitat del batle Martínez, perquè aquest ajuntament ha ignorat les peticions de Benamics i ha imposat uns terminis inassumibles provocant aquesta anul·lació de la verbena. Aquest és un fet molt greu.
També a Ciutat Arca demana la delegació del govern central a les Illes que prohibeixi la concentració prevista diumenge davant del monument de Sa Feixina a Palma.
L'Associació per a la Rehabilitació, Revitalització, volíem dir, dels centres antics ha expressat la seva indignació per aquesta concentració d'ultradreta. Critica que el col·lectiu Núcleo Nacional pretengui erigir-se ara en defensor d'aquest monument. A més, alerta que la seva ideologia va en contra dels drets humans i que el propòsit d'aquesta convocatòria és la confrontació ciutadana. L'associació ha reiterat que defensa el monument pels valors culturals, històrics i arquitectònics i que sempre ha actuat d'acord amb la normativa de patrimoni històric, la defensa de la veritat i els valors constitucionals.
Nosaltres li donem un període.
2:40, a Sencelles, el PP, Més i el regidor no escrit han fet marxa enrere i han permès aprovar la proposta de l'Ajuntament per al manteniment de l'escoleta. El consistori destina també una donació anònima de 20.000 euros per reforçar el servei i reduir la despesa de les famílies.
Així es va decidir el ple extraordinari urgent celebrat ahir, després de que la setmana passada la proposta presentada per l'equip de govern per garantir el manteniment de l'escoleta municipal no fos aprovada pel Partit Popular, Més i pel regidor no adscrit. Ahir l'equip de govern va tornar dur la mateixa proposta al ple extraordinari urgent. Finalment, sí, va ser aprovada amb els vots de l'equip de govern i les abstencions, en aquest cas, de PP, de Més i d'aquest regidor no adscrit. Posteriorment, la Junta de Govern va aprovar destinar íntegrament una donació de 20.000 euros corresponent a l'any 2026 a aquesta escoleta municipal, 15.000 al manteniment i 5.000 per reduir la despesa de les famílies usuàries.
Mentrestant, a Muro, l'Ajuntament precinta per segona vegada una obra il·legal a Escapallans, un propietari ha aixecat l'estructura d'una caseta de la qual havia perdut la concessió.
Muro ha ordenat demolir una caseta d'Escapallans on ja consten dos precintes per obres il·legals. El propietari haurà ara de pagar 600 euros mensuals mentre no esboqui aquesta casa. I quan l'Ajuntament hagi redactat l'informe policial, enviarà ja el cas directament a Fiscalia. Miquel Porqués, l'alcalde de Muro.
Pues nosaltres li donem un període de 12 mesos per poder-ho tornar, si no haurà de fer l'Ajuntament a cost d'aquest senyor que ha fet aquesta construcció en aquests moments sense autorització damunt d'un terreny públic.
Els fets es remunten a principi de l'any 2025, quan el propietari va decidir esbocar totalment la construcció per reformar-la completament. El grup ecologista GOP va denunciar els fets i l'Ajuntament va paralitzar les obres. El problema és que les cases d'Escapallans estan aixecades dins uns terrenys comunals sense regulació. L'Ajuntament prepara ara un pla especial que ha de posar fi a totes les al·legalitats urbanístiques d'aquest poblat.
Està licitat, està entregat, està conjuntament en el pla general de Muro, la qual cosa per una banda anirà al pla general, per l'altra és pla especial, no se sol operant, però en principi està en funcionament.
Alguns històries no fa comptes tenir el document abans d'un any.
I en successos, un incendi ha cremat parcialment un pis a la barriada de Pere Garau. Tots els ocupants de l'immoble han estat atesos per inhalació de fum, però ja han estat donats d'alta. Els efectius del cos de bombers de Palma han extingit el foc.
La policia local ha rebut l'avís poc després de les 11 del matí. Les flames afectaven dues de les estances del pis i el fum sortia per la balconada de l'immoble del carrer de Jeroni Rosselló. Això ha provocat molta expectació, molts de nervis entre els veïnats. La ràpida intervenció dels efectius de bombers ha evitat que les flames es propagassin a altres espais d'aquest pis o fins i tot de la resta de l'edifici i no s'ha hagut de s'allotjar. Els ocupants de la casa, tres adults i un menor, han pogut sortir pel seu propi peu i, després de ser atesos al carrer pels serveis sanitaris que s'hi han desplaçat, han estat donats d'alta. Ara els tècnics estudien les causes de les flames i també l'estat d'aquest immoble afectat.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio. You make me feel.
acabarem amb una proposta. L'Aro consolida la seva aposta cultural amb la 6a edició de l'Aro Jazz Festival. El festival se celebrarà entre divendres i diumenge en concerts al teatre i a la bodega Loron i reunirà figures destacades del jazz nacional i internacional.
El festival començarà divendres a les 8 del vespre al Teatre de l'Aro amb l'actuació de Gorka Benítez Trio. El saxofonista és considerat una de les veus més personals i sòlides del jazz estatal i internacional i actuarà acompanyat de Dani Pérez i David Xirgú en un format trio de més de 40 anys de trajectòria conjunta damunt els escenaris.
La programació continuarà dissabte també a les 8 de l'hora baixa al Teatre de l'Aro amb el concert de Jaume Riera Quintet. El pianista de casa presentarà Virada, el seu nou projecte discogràfic que recull composicions creades al llarg dels darrers anys i que reflecteixen diferents etapes de la seva trajectòria vital i artística.
El festival es tancarà diumenge a les 12:30 del migdia amb una actuació molt especial a la bodega Olorón al Camí Vell de Santa Maria. El duet format per Lola Santiago i Horacio Fumero oferirà un concert íntim de veu i de contrabaix amb un repertori inspirat principalment en la música folklòrica llatinoamericana i mediterrània. Les entrades es poden adquirir a l'estanc de Cana Coloma o reservar a través d'un correu electrònic. El preu de l'entrada general, 12 euros. L'abonament complet del festival costa 30 euros.
Amb aquesta proposta arribem a les 2:45. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts, temps ara per a la informació esportiva. Una setmana molt dura per a la plantilla del Reial Mallorca, amb molt poques opcions de permanència. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Mínima sobreopció del vermell per quedar una temporada més a la primera divisió. Aquesta setmana serà molt complicada i pot dur conseqüències molt negatives, no tan sols en l'apartat esportiu, sinó també a la planta noble de Sant Moix pel que fa al tema econòmic. Els màxims dirigents no han sabut detectar els problemes que patia l'entitat i ara el més que probable esclat esportiu vindrà acompanyat d'un desastre econòmic producte d'una mala gestió i que deixarà marcat el principal accionista del club, Andy Kohlberg, en el primer gran fracàs de l'americà des de que es va convertir en juny de 2023 en el màxim accionista en adquirir les participacions de Robert Sarver. Un altre que també quedarà marcat és el director de futbol, Pablo Ortells. Si el Mallorca davalla dissabte a segona divisió, Ortells, que té contracte fins a juny de l'any que ve, podria també veure perillar la seva continuïtat. Avui hem volgut saber l'opinió de diferent president de Penyer Mallorquinistes quant al futur de l'entitat, i aquesta és l'opinió del màxim responsable del moviment mallorquinista, Sebastià Oliver, que assenyala els directius de la planta noble.
El mal que tenim i la situació com es trobem ara no ve d'ara, ni de fa dos dies, ni de fa un mes. Això ve de molt enrere. I nosaltres, en cartes, i bé, i xerrant i demés, ho anem dient, el que veiem que venia. No, no són visors ni res, però és que se veia venir de lluny. I al final m'ho ha mossegat. Al final ho tenim de dins. Clar, jo record també que el mes de gener, una va dir, li van fer una pregunta, que a més si tenia un pla B, si tenia un pla B per al final de temporada, si hi hagués cap problema o tal i qual, i rotundament que no, que han d'anar a tenir plan B. Si nosaltres anem com aquell que diu sobrats. Uh-huh. I jo ja el tenc, és plan B.
D'altra banda, el president de la Penya Centenari, tota una vida, Joan Catany, també creu que s'han de prendre mesures.
Però, sí, passi el que passi, mos haurem de girar tots cap a la llotja i demanar explicacions, perquè no... Al final, el que deia en Sebastià i crec que tot molt ben representats, no? Els que han sofrit tot el Mallorca des de petits, de pares a fills i tal, pues, no, el Mallorca són altres, i els altres passen, i directiva passarà, i entrenadors passaran, però els que mos quedan són altres. És veritat, no? Ojalà comencis partit i tot surti de cara, ojalà la gent estigui supermotivada, la gent va i som moix, jo som el primer que aniré, però també tenc ben clar que quan acabis partit, mare meva, tenim que fer alguna cosa. Això no se pot quedar així.
En l'apartat esportiu, acabant de saber, Juan Luis, que Samu Costa està convocat en la selecció de Portugal per disputar el Mundial. Dissabte, a partir de les 6, i en un programa especial Esport 3 en Joc, aquí a IB3 Ràdio, viurem una jornada de futbol amb els 4 partits que marcaran el camí del Mallorca per a la temporada que ve. Tots començaran a les 9 del vespre, connexions en directe i simultani amb el Betis Llevant, on hi serà el nostre company Miqui Tous, Getafe Osasuna, en Raúl Medrano i Girona Elche amb Marta Sampas, quan no, lògicament, també aquest Real Mallorca Oviedo. També ens podreu seguir al canal de YouTube d'Esports IB3 i per IB3 Televisió.
Desplegament d'IB3 Ràdio per viure amb emoció aquesta darrera jornada de la primera divisió i ara parlar amb Toni de la Primera Federació.
Una vegada sòlida la permanència de la UDE Eivissa, cap on camina? El club amb una banqueta com ja se sap molt inestable, Víctor Sancho.
Bon dia, doncs. Segons s'ha pogut saber, IB3, el club treballa ara mateix amb diferents possibilitats. L'opció que més es valora avui dia és la d'un canvi a la banqueta, però la continuïtat de Miguel Álvarez no està encara descartada al 100%. A la prèvia contra l'Hércules, ara fa dues jornades, el de Guarromán va explicar que li agradaria continuar.
A mí me gustaría, pues sí, seguramente que sí me gustaría estar aquí, porque estoy muy cómodo, ya lo dije desde el principio cuando llegué, lo he dicho cuando no estaba bien, cuando... Es un club que me gusta, pero yo creo que lo más importante es el club, que es el que tiene que decidir qué es lo que le interesa o no le interesa, porque creo que este año es muy importante hacer un buen análisis de qué ha sucedido si realmente quiere estar más cerca de poder estar arriba.
Però després d'assolir la permanència el passat diumenge, era clar i reconeixia no tenir notícies del club.
No, yo no he hablado nada, siempre... No me habéis preguntado, he dicho realmente lo que siento, yo siempre soy transparente. Otra cosa es que después, si deciden que tengo que seguir, yo quiera seguir, y si ellos, yo quiero seguir y ellos no quieran que siga, no lo sé.
L'Eivissa apareix condemnat avui dia a una inèrcia que no garanteix res. Si no comença la competició al capdavant de la mateixa, o molt a prop, l'entrenador de torn és destituït aviat. I ja se sap que aquests canvis freqüents no han apropat a l'objectiu de l'ascens i el club viu a la inestabilitat esportiva.
I en el play-off d'ascens a la Primera Federació, avui parlem de l'Atlètic Balears, que prepara amb molta il·lusió la visita a Jaén.
Una anada de la final que disputarà diumenge a les 7. El blanc i blau visitaran l'estadi de la Victòria i el rival ve d'eliminar l'Alavés B. El lateral esquerrà, Ivan Serrano, ha passat pel micròfon d'IB3 Ràdio.
Un gran equipo que va a tener muchísima afición allí, seguramente también se desplace muchísima afición aquí, pero bueno, dependemos de nosotros y de hacer nuestro partido, obviamente, como contra cualquiera. Seguramente sea el equipo más complicado que nos podía haber tocado. Es un paso que tenemos que dar para conseguir el ascenso. Así que nada, seguro que nos lo va a poner difícil.
L'horari del partit de tornada també està confirmat. Serà el diumenge 31 de maig a les 7 de l'hora baixa a l'Estadi Balear.
I en bàsquet, el jugador de l'Estia Menorca, Adam Sola, demana el suport de l'afició pel tercer partit de divendres contra el Corunya.
L'escorta i aler de l'Estia ha demanat als aficionats que divendres donin suport a l'equip menorquí per evitar caure eliminat en aquests quart de final del play-off d'ascens a la Lliga ACB.
És muy, muy importante, muy, muy importante. De hecho, como te digo, yo creo que el segundo partido, el partido que perdemos el otro día, ese partido aquí en casa no lo hubiéramos perdido, estoy seguro. Y va a ser muy importante, creo que es muy bonito para la isla también tener una serie de play-off contra un equipazo como es Coruña. Creo que si conseguimos crear ese ambiente de play-off en la grada y que todo el mundo esté metido, creo que vamos a tener muchas más posibilidades de ganar. Sí.
El jugador madrileny que va jugar amb el Movistar Estudiantes la temporada passada no vol que l'aficionat es perdi l'oportunitat de veure un bàsquet de molt alt nivell, recordant que el Coruña va estar la temporada passada a l'ACB.
Sé que el club lleva, bueno, la isla lleva tiempo sin ver baloncesto de tanto nivel y creo que es una muy buena oportunidad, es una buena oportunidad para que la gente venga, para que la gente disfrute, para que la gente anime, para que vean lo que es unos play-off y encima teniendo un equipo tan potente delante, que el año pasado estaba en ACB, creo que puede ser muy bonito.
El partit de divendres disputarà Vintaufa al Pavelló Menorca a les 9 del vespre.
I més bàsquet, perquè Juani Díez no serà el primer entrenador del Palmer Mallorca la temporada que ve a primera fe.
El tècnic argentí, que va arribar al conjunt mallorquí el mes de gener amb l'objectiu d'aconseguir la salvació, no continuarà al Manco com a màxim responsable del cos tècnic, tot i haver aconseguit la permanència a la darrera jornada de Lliga. Recordant que la derrota del Cartagena a Burgos davant el Tizona va provocar que tant Palmer com Figuí continuïn una temporada més a la primera FEB. I un darrer punt de bàsquet, perquè la jugadora de l'Azul Marino, Maria Espanya, ha renovat i jugarà a la màxima categoria del bàsquet espanyol femení.
I acabam, Toni, amb voleibol, perquè Juan Méndez és el nou entrenador del Connecta Balear Manacot de la Superliga masculina amb vista a la pròxima temporada.
Méndez serà el quart entrenador del Manacot d'ençà que l'equip és a la Superliga masculina i li han deixat el llistó ben alt. L'argentí agafa el relleu d'Alexis González, un tècnic que ha deixat empremta el club on han estat tres temporades i en qui enguany han guanyat la Copa del Rei. Lluís Modada i Jaume Febrer són els altres dos tècnics que han passat pel Manacor a la màxima categoria.
Són les 2:54, una pausa i després temps per a la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Al Campo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
És un llibre que és feminista perquè jo ho soc, però en realitat totes les dones que ens van envoltar quan érem petites eren aquestes, la veïna, l'àvia, la profe d'escola, i eren els nostres miralls. Amb elles vam aprendre o ens imaginàvem que aprendríem el que era ser una dona.
I aquestes dones presents, però sempre en un segon pla, tan invisibles com imprescindibles, que formen part del paisatge sense fer-se sentir gaire, són com els ocells, com els moixons, que donen títol a la darrera novel·la de la periodista, directora de Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio, Montse Virgili, que dissabte, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Es presenta a Rata Corner.
Sí, els moixons de Montse Virgili són seus. De fet, totes les protagonistes són reals i han format part de la seva vida des de la infantesa. Són d'ella, però com passa amb la bona literatura, són també nostres, ja que és un retrat generacional i social de la classe treballadora que ens interpel·la.
Totes tenim una biografia bastant semblant. I llavors tenim tot aquest món en el que sentíem a les senyores dir «Ai, aquesta noia pobreta, que no la casarem», no? Com si fos una desgràcia, com si fos una malaltia. I també tenim totes aquelles dones que silenciosament i que no sabien res de les seves vides, doncs eren molt més interessants dels que ens imaginàvem.
Els moixons són paisatges que canvien i uns ulls de nina que observen i que creixen, però són sobretot padrines que cuinen, veïnades que s'ajuden, dependentes guerreres. Les seves històries són les que la periodista, reconeguda divulgadora i coneixedora del món feminista, reclama com a llegat i com a base d'allò que som i del que serem com a dones i com a societat.
Vol posar al centre totes aquestes dones que normalment estan a la perifèria, les dones que mai tindran un carrer ni una plaça, però que fan més per nosaltres que les que tenen un carrer i una plaça, perquè són les que hem tingut a la vora.
Però ens demanem si les coses no han canviat molt en aquests darrers anys. Virgili diu que no tant. Potser ser fadrina ja no és un estigma, una malaltia, pràcticament com ho era feia un temps, però la pressió sobre el físic de les dones, per exemple, no ha fet més que empitjorar. La Cinta, la peixatera sense braç, que enceta els relats, tampoc ho tindria fàcil avui.
Ens queda molt, hi ha molta pressió per les dones. Sí, ara mateix jo crec que fins i tot si és una nena que li faltés un braç, a casa seva li dirien el mateix, pobreta, no sé què, mira què li ha passat, no sé quantos. Evidentment hi ha famílies molt maques, Sí, però això passa. Vull dir, jo crec que és més actual del que ens imaginem.
Com dèiem, Rata Corner, a Palma acollirà la presentació dels moixons dissabte al punt del migdia. L'autora conversarà amb Marta Medrano i Cati Solivelles. Sona les notes de blues
pel compàs d'una harmònica coixa. I també dissabte, però, a l'Auditorium de Palma i a partir de les 8 del vespre tornen a l'escenari Capella i ho fan per presentar el seu nou disc, Morgan.
Aquest nom, Morgan, és un homenatge a una gran figura que ja no és entre nosaltres, el gran Víctor Uris. I Morgan era el seu lloro, però aquest treball no només va dedicat a ell, ens explica una de les vocalistes del grup Bego de la Iglesia.
Morgan és un disc de memòria, però de molt d'agraïment amb totes les persones que ens han deixat alguna herència cultural, manera d'entendre, manera de fer, manera de cantar. I, sobretot, hi ha un tema molt especial, que és un homenatge a en Víctor Uris, que tenia un lloro que molt emblemàtic, que nomia Morgan.
De fet, aquesta cançó que escoltem de fons, aquest Morgan Blues, conté un fragment d'àudio del músic amb l'harmònica. Per cert, que es presentarà dissabte, com dèiem, en directe, però a partir de dijous ja podeu comprar-lo o escoltar-lo a les diferents plataformes. Que ningú no s'atura, el blues segueix.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts de 9 de maig, en què destacam la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra. L'expresident del govern estatal està imputat pels delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental i haurà de comparèixer davant l'Audiència Nacional el pròxim 2 de juny. Zapatero nega qualsevol implicació a la causa.
Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
Declaracions de l'expresident del govern espanyol a través d'un vídeo en què també ha assegurat que compareixerà davant els mitjans de comunicació per donar explicacions. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Zapatero ha defensat la seva innocència i ha afirmat que col·laborarà amb la justícia. El jutge que investiga la causa apunta que l'excap del govern estatal és el líder d'una estructura de tràfic d'influències per a Plus Ultra i que ell i les seves filles haurien rebut prop de 2 milions d'euros en comissions il·legals, a més d'ordenar la creació d'empreses offshore registrades a països estrangers amb avantatges fiscals. Avui els agents de la Policia Nacional han escorcollat el despatx de l'expresident al carrer de Ferraz i també l'empresa de les seves filles. En el Consell de Ministres, la portavoz de l'executiu, Elma Saiz, ha insistit en la presumpció d'innocència de Zapatero.
Fue el presidente que durante dos legislaturas supuso la mayor transformación social de nuestro país, con avances en derechos, en justicia social y, por supuesto, con un liderazgo como presidente del gobierno en el que la sociedad en su conjunto, bajo su liderazgo, bajo su presidencia, derrotó a la banda terrorista ETA. Ese es José Luis Rodríguez Zapatero.
El Partit Popular exigeix explicacions a l'executiu estatal i Vox demana directament una moció de censura contra Pedro Sánchez. Mentrestant, els socis d'esquerres del govern donen suport a la figura de Zapatero.
A les Illes, el ple del Parlament també ha estat marcat per la imputació de Zapatero. La presidenta del govern, Marga Proens, en resposta, el portavoz socialista Iago Negueruela ha pronosticat que Zapatero no serà el darrer i que hi haurà responsables polítics del cas Plus Ultra.
Però això no va de Zapatero. El rescat de Plus Ultra el va aprovar el Consell de Ministres. Tens el temps, senyor Negueruela. Cauran tots,
gràcies,
un per un.
Prens.
I pagaran pel mal que estan fent a Espanya i als espanyols.
S'ha acabat.
Moltes gràcies.
És la notícia del dia en un dimarts en què també destacam altres assumptes, com que a partir que el rei Felip VI ha sancionat avui la reforma de l'article 69 de la Constitució que permet que Formentera pugui disposar d'un senador propi.
L'acte que ha tingut lloc al Palau de la Zarzuela ha comptat amb la presència del president del govern estatal, Pedro Sánchez, i la presidenta del Congrés, Francina Armengol. Amb la seva signatura, el cap de l'Estat ha autoritzat l'entrada en vigor de la quarta reforma de la Carta Magna de 1978, que va ser aprovada pel Senat de manera definitiva el passat 22 d'abril.
I la segona jornada de la vaga de metges d'aquesta setmana a les Illes ha tingut aquest dimarts un seguiment similar al d'ahir. Segons el sindicat Cimeval, la vaga ha tingut més impacte als hospitals que a la xarxa d'atenció primària.
L'aturada ha tingut un seguiment especialment elevat en els serveis quirúrgics i d'anestèsia, on l'han secundat el 90% dels metges, segons el sindicat mèdic. A les consultes externes hospitalàries s'han sumat a la protesta el 80%.